Els migdies de COPE Menorca, començam un nou programa al Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Marc Florit, na Neus Pons, na Sonia Febrer, en Toni Pollana i en es control, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca amb la finalitat d'informar de la vida de l'Església menorquina.
Ens trobam a l'inici del mes de maig, uns dies en els que celebrarem especialment la devoció a la Mare de Déu, referent per a tots els cristians de valentia, compromís i entrega total i generosa a la voluntat de Déu.
A l'apartat de l'agenda us donaran tota la informació de les celebracions que es faran amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Toro, patrona de Menorca.
Començant el programa i ho feim coneixent les activitats que han tingut lloc aquests dies a la nostra església menorquina.
En primer lloc, en Sebastià Taltavull ens informa de l'ordenació sacerdotal de Jaume d'Enclar.
El 27 d'abril, Jaume d'Enclar va ser ordenat prevere a la catedral de Menorca, en una celebració presidida per el bisbe Gerard. Familiars, amics i fidels dels diferents pobles de l'illa també el van acompanyar en aquest dia tan important per l'església de Menorca. En la seva homilia, el bisbe va fer una reflexió sobre el lema escollit per Jaume d'Enclar per al seu ministeri sacerdotal: serviu al Senyor amb alegria.
Que tota la teva vida sigui un càntic de lloança i acció de gràcies al servei del Senyor. Déu t'ha escollit com a pastor del seu poble. Certament que aquesta crida suposa algunes renúncies. Ahir ho parlàvem a Sabella, que van tenir a la parròquia del Roser del Castell. Però aquestes renúncies venen acompanyades de grans dons del Senyor. Amb el testimoni alegre de la teva vida, a la teva joventut, a la teva tasca pastoral, entregue't del tot a Déu i als germans. I així faràs present la bondat, l'amor i la fidelitat de Déu a la seva aliança.
Al final de la celebració, Jaume d'Enclar va compartir unes paraules d'agraïment.
Don gràcies ara a Déu, perquè s'ha fiat de jo i ha volgut donar-me aquest ministeri. Avui vos don gràcies perquè a través vostre vaig veient la mà de Déu en la meva vida. Don gràcies a l'Església Diocesana de Menorca, en especial al senyor bisbe, per acceptar-me com a col·laborador seu en bé de l'Església. Us deman que pregueu per jo. També vos demanaré que pregueu per tots aquells que el Senyor ha cridat, aquells que han contestat afirmativament i estan endavant, i aquells que encara se resisteixen, que el Senyor, que tant mos ha estimat, mos ajudi a veure què és el que ell vol de nosaltres i mos ajudi també a correspondre amb amor a la seva voluntat.
L'ordenació sacerdotal es pot tornar a veure al canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
A continuació, en Diego Dubon ens aporta els detalls de la Diada de Sant Jordi que han celebrat els escoltes.
Els dies 27 i 28 d'abril, els escoltes de Menorca van celebrar a Son Putxet, a l'Aió, la Diada de Sant Jordi 2024 amb el lema Escoltes naturalment intel·ligents. Na Glòria Mercadal, de l'agrupament Tramuntana de Maó, ens explica com s'ha viscut aquesta trobada.
A dormir hem estat un total de 100 persones, uns 80 fiets i fietes i uns 20 responsables. Avui de matí s'han afegit els companys de Sant Rafel i un parell de grups de la catequesi de l'O. Ahir cap vespre vam fer una gincama per dins l'O amb grups de branques. Vam venir fins aquí a peu a Sant Putxet, a Sabalada vam compartir, vam fer una mica de mètode. I avui de matí hem fet tallers de les diferents intel·ligències, després d'haver berenat i celebrat l'Eucaristia amb el bisbe Gerard, i prepararem ara les coses per dinar i per deixar la zona d'acampada millor de com l'hem trobada.
Escoltam ara en Ariadna Carreras, cap de l'agrupament Escolta Sant Climent.
Molt divertit, original, diferent. El primer per jo serent cap, ja que l'any passat no vaig poder venir per feina, i una experiència molt, molt enriquidora, la veritat. Hem fet diferents activitats per zones, per intel·ligències, i ha estat molt, molt divertit.
Diumenge, després del dinar, el grup va posar punt i final a la trobada. Com ja és tradició, van acabar cantant l'hora dels adeus.
Per acabar, Navero Moll ens informa del traspàs del prevere Pere Oleu.
El 29 d'abril va ser cridat a la casa del pare mossèn Pere Oleu Cortés. A l'edat de 86 anys, després de 60 anys de sacerdoci. Amb 25 anys i el dia del seu sant, el 29 de juny de l'any 1963, va ser ordenat capellà. Després d'uns anys de formació a Roma i de professor al Seminari Diocesà de Menorca, al setembre de l'any 1974, el bisbe el va nomenar rector de la parròquia Santa Eulàlia, a Aló. A partir de l'any 1975, va organitzar per als joves uns campaments parroquials i també viatges per Espanya i arreu d'Europa. Pere Oleu també va estar molt vinculat al moviment escolta. Fes la funció de cap d'agrupament i de cap d'unitat quan va resultar necessari. També va ser conciliari de la delegació dels escoltes de Menorca. El 30 d'abril es va celebrar el funeral a la parròquia Santa Eulàlia d'Aló. Descansi en la pau del Senyor.
Seguim fent camí cap al jubileu de l'any 2025. Avui, posant de nou la nostra mirada en el Concili Vaticà II amb una nova reflexió sobre la Constitució Gaudium et Spes.
El sentit de la vida és un dels temes que reflexionen el document Gaudium et Spes. La crida del Papa Francesc per a recuperar la recerca del sentit de la vida amb vista al jubileu 2025 és un recordatori de que la humanitat ha estat buscant el sentit de la vida des de temps immemorials.
El sentit més profund per a la pròpia existència només el pot donar Déu mateix, aquell que ens considera fills, que va pensar en nosaltres fins i tot abans que naixéssim i que va voler que cadascú fos únic, irrepetible, indispensable en aquesta terra. Aquest és el sentit de la vida que proposa l'Església a la humanitat.
La ciència i la religió no es contradiuen. Tenen enfocaments diferents que poden ajudar per donar respostes a un món necessitat de sentit. Per això, els papes conviden al diàleg entre ciència i fe per enriquir el pensament i respectar la centralitat de la persona humana.
Avui en dia, l'expressió concreta de la fe, la religió i la creença en Déu són causes del sentit de l'existència per a moltes persones al món. Eliminar la presència de Déu a la societat és, en molts casos, eliminar l'esperança del nostre temps. Gaudium et Spes adverteix que la imposició de l'ateisme és un esforç inútil, mentre que la religió obre ments i cors, i la set de Déu és una part inseparable de la humanitat.
Aquesta setmana escoltam a Cairoi, que es canten Pregó Pasqual.
Exultin de joia tots els àngels, exultin els ministres de Déu, i que sonin els tambors i les guitarres per celebrar el triomf d'un rei tan gran. La terra s'ompli d'alegria, il·luminada i radiant de la claror, i la llum que ve del regne etern, perquè avui la foscor ja s'esvaï.
Aquesta setmana entrevistam a Josep Begú, director del diari Menorca, per a parlar sobre la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que es celebrarà el 12 de maig i que aquest any porta per títol Intel·ligència Artificial i Saviesa al Cor, per una comunicació plenament humana. Bon dia, Josep, i benvingut.
Molt bon dia, Sonia.
El Papa Francesc ha elegit com a tema d'enguany d'aquesta jornada la intel·ligència artificial i te volien demanar quines oportunitats i perills té la intel·ligència artificial per al periodisme.
Jo crec que la intel·ligència artificial comença, bo, fa temps ja que s'està desenvolupant, però no té un límit, és a dir, continuarà creixent i és un procés. Tot el tema de noves tecnologies, de la informació i la comunicació, que és imparable. És a dir, en el futur haurem de comptar amb intel·ligència artificial. Jo crec que la intel·ligència artificial com una eina és útil per millorar processos de producció, per generar alguns continguts i tal, però té riscos molt importants, perquè en una societat que vivim, en què ens hem acostumat a la manipulació informativa, a la creació de notícies falses, l'intel·ligència artificial també és una eina molt potent per la gent que no vol informar, sinó que pretén desinformar en benefici propi o d'uns interessos ocults i tal. Per tant, hi ha un risc molt important, hi ha un gran debat obert sobre quins són els límits i quina és la legislació que s'ha d'aplicar per controlar l'ús d'aquesta intel·ligència artificial, però, evidentment, la tecnologia no s'aturarà i aquí hi ha un risc molt important. Només posaré un exemple, dos exemples. És a dir, nosaltres com a periodistes podem recórrer a intel·ligència artificial per tenir moltíssima més documentació sobre un tema determinat. Ens pot elaborar un contingut perfectament lògic a partir d'un tema. Nosaltres encara no ho emprem en el diari Menorca, però en el futur segurament serà una eina important. Però, per altra banda, també es pot crear, es pot produir de forma artificial la veu d'una determinada persona, la meua o la teua, Sònia, fent unes declaracions que no has fet mai i, per tant, atribuint, que seria, evidentment, un delicte de suplantació de personalitat, però es pot reproduir qualsevol cosa. I, igual que manipular una imatge, també és molt fàcil crear una imatge fictícia, falsa, fent veure que és real. Per tant, evidentment, hi ha uns riscos i haurem de veure quina és l'evolució i quins són els límits que es posen.
I com es pot impulsar una comunicació plenament humana?
Mira, jo el que veig és que, i és una cosa que me preocupa, hi ha molta gent que estan amb aquesta gran quantitat d'informació, de notícies falses, el que aconsegueixen al final, el que s'aconsegueix, és que hi hagi una desconfiança de molta gent cap a la informació que estan rebent, fins i tot hi ha gent que ha deixat de veure notícies, ha deixat de llegir diaris i ha deixat de veure informatius de televisió, perquè no se'n fien, senzillament. Per tant, aquesta gent ja passen a un altre nivell diferent de persones desinformades i això, per això, té una conseqüència molt negativa. És a dir, els ciutadans no poden renunciar a ser ciutadans compromesos i crítics amb el món d'avui que vivim. I per poder exercir aquest paper de ciutadà, el que necessitem és una informació de qualitat. Per tant, jo des d'aquest punt de vista crec que primer no hem de renunciar a aquesta funció de ciutadans, hem de cercar quines són les fonts d'informació i, per tant, ens hem de comprometre. De fet, la comunicació, quan tu me demanes una comunicació plenament humana, primer hi ha d'haver aquesta informació veraç, verídica, que permet a la gent estar informada. I després hem d'estar molt atents també en el valor de testimonis que surten en els mitjans de comunicació, de gent que dona un exemple de compromís i de lluita per molt de valors, que són molt importants per a la nostra societat, i, per tant, això és el que arriba. A vegades els discursos, sobretot a la política, està a les descrèdit que molta gent no els hi fa cas. Però, en canvi, quan hi ha un testimoni important d'una persona, jo crec que els mitjans de comunicació amb això han d'ajudar a traslladar aquests testimonis perquè realment ajudin a fer un canvi social.
I aquesta comunicació, podem dir que integra els valors cristians?
Jo crec que els valors cristians són valors plenament humans, no? És a dir, el compromís dels valors cristians per millorar aquesta societat jo crec que tenen una gran vigència i, per tant, també han de tenir presència en els mitjans. Jo crec que a vegades han de tenir unes mires més elevades, han de mirar més enfora i han de veure que els valors cristians poden ajudar a fer una societat millor i ens ho han de creure i ho han de posar en pràctica. Per tant, a vegades no han de mirar tant cap endins, sinó que han de mirar cap a fora i han de veure el que comentava abans, que hi ha testimonis de compromís que ajuden a millorar situacions locals, situacions concretes, històries de compromís personal, a vegades motivades per la fe que una persona té, i aquestes històries han d'arribar a la gent i han de servir per millorar la societat.
I quin diries que és el repte de l'Església per a comunicar en el segle XXI?
Bueno, jo crec que, estic repetint una mica una mateixa idea, però com que estic convençut que a vegades les paraules ets han desgastades tant i ets han buidades tant de contingut, que només les paraules tenen molt poca utilitat, no arriben, no ajuden a millorar absolutament res. Per tant, jo crec que el repte de l'Iglesia és donar testimoni, és donar testimoni real dels valors cristians i dels missatges de Jesús perquè realment es produeixi aquest canvi. És a dir, ha de donar un missatge transparent contra, en aquests moments, el que estem vivint, no? És a dir, contra les guerres, contra la injustícia que s'està produint amb els immigrants, per exemple, que sóc el papa francès està valent i està molt compromès amb aquest tema, contra els abusos i agressions sexuals, també hi ha d'haver un testimoni clar, contra la violència ideològica i donant testimoni, per tant, en positiu, a favor de la pau, a favor de la integració i a favor del respecte a la diversitat.
I a nivell de comunicació, què diries que hem après de l'estil del Papa Francesc? Perquè veiem que és un estil molt, molt directe, molt humà i molt clar.
Sí, efectivament, el Papa arriba. És a dir, la veu del Papa arriba a la gent. Ho fan les paraules i ho fan els fets. Quan ell dona testimoni, ho dèiem amb els immigrants, ell ha donat testimoni amb actuacions concretes de respecte cap a les persones. Els immigrants són persones i, per tant, el Papa en aquest sentit s'ha compromès molt. Jo crec que la seva forma senzilla de fer arribar el missatge de Jesús a la gent, jo crec que arriba. Ell és una persona molt propera, amb una actitud vital molt transparent, molt senzilla, molt humana, i per tant crec que aquest testimoni arriba. És un testimoni que crec que l'Iglesia ha d'imitar i de traslladar a tots els nivells, és a dir, perquè la comunicació institucional no aconsegueix, és una comunicació que ajuda a donar una imatge genèrica, però que no arriba a les persones. I el que el Papa aconsegueix és que amb aquesta senzillesa i aquesta transparència és que el missatge arribi.
I ja per anar acabant, Josep, quines actituds han de caracteritzar un bon periodista?
Bueno, un bon periodista, avui en dia, que ja estem en ple debat sobre el paper que feim els periodistes, no? Jo crec que un periodista és aquell professional que respecta a la seva professió. I crec que un periodista serà més necessari que mai. És a dir, en aquesta època en què, més que la qualitat, importa la quantitat d'informació que hi ha d'haver un professional que sigui el qui ens ajudi a jerarquitzar el que és important i, sobretot, a contrastar i a donar-nos als ciutadans que tenim el dret a una informació veraç, a donar-nos informació contrastada i fiable, aquest és el paper. Jo sempre dic que qualsevol de nosaltres no es deixaria operar una fractura, una cama, per un amic, un conegut, exacte, una persona que li cau bé i tal, no? En si informació passa igual, hauríem de dir, nosaltres qui volem que ens informi? Una xarxa social? Un amic que senti que li han dit que no sé què? No, hem de reivindicar als ciutadans el dret que tenim una informació fiable. I aquesta informació fiable passa per periodistes que exercesquin d'una manera honesta la seva professió. La professió obliga. Igual que en els metges hi ha un codi deontològic, en els periodistes també hi és. I, per tant, crec que un bon periodista és el que respecta la seva professió, sap que és un intermediari amb el dret que tenen els ciutadans a una informació fiable i, per tant, ha d'exercir la seva professió en dignitat i en professionalitat.
I doncs ens quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, Josep, per compartir aquesta estona de reflexió sobre el periodisme i la comunicació amb tots nosaltres.
Molt bé, Sònia, enhorabona per la feina que feis també de comunicació.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Seguim ara amb més música de Cairoi. Escoltam Glòria Hosanna.
Qui ve avui a
ara anem a posar a la seva disposició l'agenda per a els propers dies. En primer lloc, festa de la patrona de Menorca, la Mare Déu del Toro.
Avui cap vespre, a les 20 hores, pujada al toro des de la parròquia de Sant Martí. A les 21 hores, vela de la Mare de Déu al santuari.
Aquest diumenge, a les 11 hores, Eucaristia i tot seguit, benedicció dels termes.
El proper dimecres 8 de maig, dia de la festa de la Mare de Déu del Toro, a les 20 hores es farà una solemne missa al santuari presidida pel bisbe Gerard.
I cada dia, a les 18 hores, res del Sant Rosari per demanar la pau a tot el món.
Cursa per a guies turístics i estudiants de turisme.
Es farà a Maó demà a partir de les 10 hores a l'Església de la Concepció. Visita aquesta església i a les ermites de la Mare de Déu de Gràcia i Sant Joan dels Vergers. Les explicacions seran a càrrec de mossèn Joan Miquel Sastre i Toni Mercadal.
Trobada de periodistes al Toro amb el bisbe Gerard.
El proper dimarts, dia 7 de maig, tindrà lloc al Toro aquesta trobada anual de periodistes amb el bisbe per a reflexionar sobre el periodisme i la comunicació.
Per donar per acabat el programa d'avui, ara estem una estona en companyia de la paraula de Déu en l'Evangeli de cap proper diumenge.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
jo us estim tal com el Pare m'estima. Manteniu-vos en l'amor que us tenc. Si observeu els manaments, us mantindreu en l'amor que us tenc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantenc en l'amor que en té. Vos he dit tot això perquè tingueu l'alegria que jo tenc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics.
Vosaltres sou els meus amics si feis allò que jo us man. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres vos he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres els qui m'heu escollit. Són jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d'anar per tot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom meu. Això us man, que us estimeu els uns als altres.
L'Evangeli d'aquest diumenge condensa l'ensenyament de Jesús: estimar-nos els uns als altres, com ell ens estima. És l'essència per la qual hauríem de ser reconeguts com a cristians en la vida pública. És una cosa que no s'aprèn de memòria o a base de lliçons dictades. És necessari posar l'amor en les obres, més que en les paraules, perquè es transmet amb l'exemple allò que hem experimentat abans. Sentir-se estimat per Déu, que s'ha donat a si mateix per nosaltres, anima, calma i ens fa millors persones. Amb aquesta convicció profunda, no tinguem por d'acostar-nos al proïsme, de tractar-lo, de posar-nos a la seva pell, d'empatitzar. En definitiva, estiguem compromesos a estimar.
I amb aquest important ensenyament de Jesús acabem el programa d'avui.
Posem la nostra mirada en Maria, Mare Nostra, que ens ajuda a obrir-nos a la gràcia i a la misericòrdia de Déu.
Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-los.
Que tinguin bon cap de setmana i fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.